Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts una setmana més al programa. Us parla l'Alba Nebot. Aquesta setmana reflexionem sobre els motors econòmics de la ciutat, des del polígon industrial al comerç local. Per parlar del polígon, inevitablement parlem del Pacte del Camp, el conjunt de 12 municipis del territori amb polígon industrial que es van unir fa poc més d'un any per treballar junts cap a la promoció, la captació d'empreses i el creixement comú. Ens acompanyen els alcaldes d'Alcover, el Pla de Santa Maria i el representant del consistori vallenc. Per parlar de comerç local, hem convidat a les representants de Comerç de Valls, l'entitat que agrupa una cinquantena d'establiments de la ciutat. Parlem de l'estat del comerç i, més concretament, de la Setmana del Comerç, que comença aquest dilluns. D'altra banda, deixem l'economia al calaix per viatjar a Agrigent. El president de la Colla Vella ens explicarà com va anar el viatge de l'exportació castellera a Sicília. A més, Marina Pérez i Jesús Sarmiento repassen el més important de la setmana, el dia a dia de l'actualitat vallenca. Com sempre, el programa es pot escoltar sencer i per seccions a la nostra pàgina web valls.radiociutat.cat.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Doncs benvinguts al programa. Com comentàvem, avui parlem del Pacte Camp de Valls, del Parc Industrial de l'Alt Camp. Per parlar d'aquest tema ens acompanyen Mateu Montserrat, alcalde del Pla de Santa Maria, Robert Figueres, alcalde d'Alcover, i Joan Carles Soler, que forma part del pacte com a representant de l'Ajuntament de Valls. El Pacte del Camp de Valls va néixer fa poc més d'un any i avui venim a parlar de quines fites s'han assolit i quins són els reptes que encara ens depara el futur. Benvinguts. Parlem d'aquest pacte que ajunta, agrupa 12 municipis d'aquí al Camp de Valls, que compta amb més de 7.000 metres quadrats de territori, 18 polígons i més de 3.500 empreses. Portem un any de treball comú. Què s'ha assolit en aquest any com a fites principals?
Sí. Bé, bueno, no són 7.000, són 7 milions de metres quadrats.
7 milions, si escolteu-me.
D'això... Bé, el pacte, com bé dius, va néixer, es va signar el 12 de gener del 2017, és a dir, portem un any i mesos en el que durant el primer any el que s'ha fet, o sigui, durant l'any 2017, és posar les bases de el que creiem i considerem que té que ser aquest pacte, aquest acord, aquest instrument de promoció, que d'altra manera és el pacte. S'han fet un treball fosc, un treball no publicitat, s'ha fet un treball de moltes reunions, de moltes trobades, amb sectors, amb empreses, amb col·lectius, perquè volíem tindre un anàlisi real de la nostra, del nostre àmbit territorial que forma el pacte. I, per tant, hem de començar escoltant a tota la gent que realment ens pot donar informació cap on tenim que dirigir nosaltres, cap on tenim que vindre els nostres objectius i cap on tenim que treballar. Inicialment hi ha hagut reunions sectorials, hi ha hagut reunions amb el pacte en si separa la nostra economia en 5 grans clústers i hem treballat en cada un d'aquests clústers. D'automoció, logística, alimentació, paper cartró i material de construcció. A partir d'aquí hem buidat moltíssima informació i a partir d'aquesta informació és que ja enguany visualitzarem tota la feina que farem i que després, si vols, podem parlar dels objectius previstos ja per enguany, que seran els que es visualitzaran.
Fem un moment una mirada al passat, al naixement d'aquest pacte. Valls és compta amb el polígon més gran de tots aquests 12 municipis. Quin és el benefici, doncs, pels municipis amb una força industrial una mica més menor a l'hora d'afegir-se en aquest pacte? Quin era l'objectiu que es buscava, per exemple, al Pla de Santa Maria i al Alcover?
Bé, jo crec que l'objectiu que es pretenia aquí era intentar acumular esforços de tots els municipis per poder entrar endavant una idea comuna que teníem tots. Quina idea comuna podíem tenir? Primera és potenciar el territori, donar a conèixer a tot el món industrial, no?, la capacitat que tenim nosaltres de rebre empresa, no?, i de les comunicacions que tenim fabuloses al nostre entorn. És una mica llançar-ho això al món industrial i que les empreses puguin captar o puguin veure on poden instal·lar-se. I a partir d'aquí anar treballant individualment, cadascú, però en conjunt, per poder formar aquest teixit industrial que volem permetre dintre la nostra comarca de l'Alt Camp.
Bàsicament el que comentava el Mateu, des de, crec que els municipis que ens hem adherit amb aquest pacte, el que és molt important no és tan sols el fet de poder rebre dintre el nostre municipi doncs, una nova empresa, sinó que també el que ens ha d'interessar és que les empreses que puguem rebre al nostre territori es quedin al nostre territori, perquè això el que ens ajudarà entre tots és intentar reduir l'atur que tenim en cada municipi i no facilitar que aquestes empreses puguen anar al Pla, puguen anar a Vila-rodona, puguen anar a qualsevol dels pobles que amb menys de 20 quilòmetres els tenim al nostre voltant, tinguin que anar, doncs, puguin anar a Vilafranca o se'n puguin anar doncs, a la part de l'Ebre i es puguin quedar aquí. Jo crec que això és un esforç que hem de fer conjuntament entre tots els municipis i el pacte ha d'anar encarat a ajudar-nos a que aquestes empreses no ens deixin el nostre territori. I al contrari, donar-los totes les facilitats perquè amb un únic interlocutor puguin trobar el que estan buscant aquí al nostre territori. És evident que tothom voldríem, tots els alcaldes i tots els regidors de cada municipi voldrien tindre les empreses al seu territori perquè doncs, això dona uns beneficis no tan sols econòmics, sinó que també amb el tema dels treballadors. Però poder fer que aquestes empreses no marxin del nostre voltant, doncs això ens ajuda també poder fer créixer el nostre parc industrial de l'Alt Camp i créixer com a comarca i donar doncs, moltes facilitats a tots els treballadors que a dia d'avui doncs, tenen dificultat per poder trobar feina.
Com comentava el Joan Carles, però tota la feina que s'ha fet fins al moment és molt de despatxos. Això vol dir que els resultats encara no s'estan veient en els polígons de cada un dels municipis?
Primer que tot, comentar-te, i crec que és clar, quan intentem tots els municipis treballar conjuntament per, com hem dit, per assolir uns objectius que després m'agradaria aprofundir-los una miqueta més, el que és clar és que la diagnosi del territori és vital. Si nosaltres no podem treballar sobre temàtiques concretes si realment aquestes temàtiques no són la problemàtica del territori. Per tant, no és cap treball de despatx, ha sigut un treball de molt de tombar, de molt visitar, de molta empresa i d'obtindre resultats. Tenim resultats. Pensem que aquest pacte, aquest conveni que signarem properament, que ja barreja ja no exclusivament la voluntat de tirar endavant, sinó que també cada ajuntament posa un esforç econòmic al damunt per tirar endavant uns projectes, és a dir, que ja fem un pas més endavant, amb uns objectius que quedaran perfectament definits. Això ha sigut gràcies a que durant aquest any s'ha treballat, i no com a despatx, sinó com a reunions sectorials i reunions amb agents, com podia ser el Port de Tarragona, com podia ser Diputació, com podia ser el Servei d'Ocupació, com podia ser Acció, com podia ser Incasol, com podien ser molts organismes que són els que realment intervenen a que realment això sigui fructífer. Jo, si em permets, més voldria fer una... aquest pacte, aquest conveni, neix amb la voluntat i amb la realitat de que no és còpia de qualsevol altre pacte que prèviament tenim informació o coneixements. Què vol dir? Que l'antic que està creant des de zero partirà-ho endavant. I per tant, si tu crees una cosa des de zero i no tens experiències, tens que saber molt bé cap on vas i què vols fer. Els objectius, pensem, d'aquest pacte són, evidentment, un, que s'ha dit, el de promoció, el de projecció, el de marca, el d'estar tot on s'avallugui la gestió de temes econòmics, empresarials, però hi han dos facetes molt més, que jo crec que són molt més importants, o tres. Una, que és un acord públic-privat, públic perquè estem als ajuntaments, però privat perquè hi són les empreses, Segona, el que ha dit el Robert, la idea de treballar conjuntament des d'un únic interlocutor tots els projectes i totes les coses que s'han fet. I tercer, i crec que és molt important també treballar molt pel talent del nostre territori, que és un dels problemes bàsics que tenen totes les empreses i tots els sectors en aquest moment, de la necessitat de tindre personal adequat. És una necessitat transversal de tots ells i, per tant, hem de treballar. Per tant, no és exclusivament un pacte de promoció o de treballar, sinó és un pacte de treballar, evidentment, pels polígons industrials per millorar-los i per donar-los una projecció, treball de marca, treball de finestra única i treball de talent. Crec que és això.
Les...
No, jo també hi afegiria aquí que és l'altre, el conjunt, per quin motiu, no? Per quin motiu ens hem associat tots, ens hem ajuntat tots en aquest pacte, és també perquè si junts treballem conjuntament davant de l'administració de la Generalitat o de qualsevol lloc, no? Podem aconseguir més força per qualsevol cosa que pugui haver. Ens trobem que l'altre dia vam comentar el tema de Telefònica, de la fibra òptica, no? Comentem el tema podem comentar el tema de l'elèctrica, d'associar totes les empreses, no? En què amb un sol operador poguéssim anar tots per aquí, per sortir això un benefici que ens sortim gaudint tots. Per tant, és igual el Cuber que Vallmoll que un altre lloc, no? Així tots ens sortirem beneficiats. I l'idea d'aquest pacte és per tot aquest munt de coses, petites coses que a vegades no li donarem importància, però que al llarg del temps l'han de tenir i la tindran per poder arribar al final que tots volem, no? Fer que per totes les necessitats que hi hagi dintre el món empresarial i dintre el món local, que és el que moltes vegades veu mancats als petits ajuntaments.
Fa una setmana teníem un economista que ens comentava que a Valls el motor econòmic és el polígon industrial. Entenc que a la resta de municipis, amb municipis associats, si no és el principal motor, és un element important de l'economia de la zona. Tot i així, aquí al costat hi tenim Tarragona, Salou, Vilaseca, amb un polígon industrial molt potent. Com lluita Valls i el camp industrial per fer-se un nom davant d'aquest gegant que tenim aquí al costat?
Jo crec que ara no fa masses dies va sortir també a la premsa el rànquing de principals empreses que havien ingressat més diners en tot el que era la província. I si no em voldria equivocar, les principals estaven aquí a l'Alt Camp. Això jo crec que és un punt positiu, no tan sols per Valls, sinó també per als municipis que estem al costat d'aquest focus, per poder donar la facilitat a que totes les persones del nostre municipi puguin anar a Valls, puguin anar al Pla, es puguin moure en un entorn molt proper i sabent que tenim les empreses punteres a dia d'avui de la nostra província. I això és molt important i dona molt més pes al Pacte Camp de Valls. Saber que les empreses més importants estan situades aquí ens dona un valor afegit que si no les tinguéssim ens costaria molt més tirar endavant.
Parlem d'aquests objectius que us heu plantejat de cara al futur per aquest Camp de Valls, on entenc que hi deuen haver reptes que comparteix el territori, com podrien ser transport, tot el tema de connexions, de mobilitat.
Sí. Bé, ho ha dit el Robert i deixen que faci un incís. Moltes vegades crec que ni nosaltres mateixos coneixem el potencial que tenim a nivell industrial. Quan mires dades i veus que, per exemple, que el 67% de la facturació industrial de la província de Tarragona és el Camp de Valls, Parc Industrial de l'Alt Camp, o que una de cada tres empreses industrials està a la nostra àrea, o quan dius, o quan sents que de cada tres empreses que es creen noves, una industrials, una és aquí dintre del nostre àmbit, això te dona una mica la visió de la potencialitat que com a àrea territorial tenim. I crec que són molt diferents a les que estaves comentant, com pot ser Tarragona, que és més tema químic, més cap a uns altres sectors, o empreses de serveis que hi ha al seu voltant. Crec que nosaltres industrialment som un pol importantíssim, jo diria, i ho dic així perquè ho crec, el més important del sud de Catalunya, i per tant, i també te diré, i ho saben, tothom que som una mica el mirall on ara en aquest moment s'estan mirant moltes altres zones per intentar fer el mateix que estem fent nosaltres. Dit això, i perdoneu que t'incís, els objectius. A veure, tenim uns objectius que tenim que acabar els de definir, però que els tenim ja escrits. Per enguany ens proposem 9 objectius bàsics. Un primer objectiu és, lligat amb la part de talent, és que totes les persones de tot l'àmbit territorial, que aquesta és la importància del pacte o del conveni que ets subscrit de la zona nostra, tinguin la capacitat, no que els de Valls tinguin més capacitat que els del Cuber o que els del Pla, sinó que tinguem un tracte similar i que, juntament amb el Cuber Impulsa, puguem treballar conjuntament per que tota la gent d'aquí la tinguem controlada i li puguem donar una oferta formativa i una oferta orientativa que els hi permeti accedir al món laboral. Per tant, anem a expandir-nos una mica a nivell del territori i que tot el territori tingui les mateixes oportunitats a nivell de tothom, sobretot de persones aturades o de persones que vulguin canviar la feina, seria un primer objectiu. Un segon objectiu, que és ampliar i el manteniment de la base de dades dels naus, sòls i polígonos, que de tots els polígonos que tenim. És evident que si no tenim un inventari fet no podem oferir el que tenim. Per tant, estem treballant en aquesta línia i enguany tenim que acabar aquest inventari. Tercer, elaborar un estudi de desenvolupament de creixement de territori, cap on hem de créixer, cap on ha d'anar el pacte, cap a quins objectius es busquem i treballarem per promocionar nom, marca i projecte, organitzar formació adequada a les necessitats de totes les empreses del nostre àmbit, que per això és important la feina que s'ha fet l'any anterior, fer arribar, ho deia, el tema de l'alta, el tema de connexió via que tinguin tots els polígonos del nostre àrea, que tinguin la capacitat de tindre totes les eines informàtiques i capacitat per poder treballar adequadament, cosa que ara no està passant en aquest moment. L'últim, el següent, és el tema energia. Anem a treballar en mancomunar energia, que l'energia mancomunada sigui més barata per totes les empreses, que això es benefici tot el territori. Estem ja en contacte amb empreses i properament tindrem ja gent que treballarà decididament cap a aquest tema. Volem participar en fires, volem participar en trobades tant nacionals com exteriors per vendre el nostre paquet, el nostre nom, la nostra marca. Volem promocionar totes les empreses, ja no exclusivament territori, sinó, ho ha dit abans el Robert, volem promocionar que totes les empreses del nostre territori, que són molt potentes, també tinguin visualització fora. Beneficiant amb elles, es beneficiem nosaltres. Per tant, anem aquí. I com a últim tema, volem que se'ns conegui a nivell de molts més llocs. I, per tant, hem que tindre un projecte de comunicació suficientment atractiu i important com perquè tothom ens conegui, no? I pugui saber la potència i l'importància que tenim nosaltres.
Parlem un moment del tema de l'energia, perquè a nivell d'indústria, no només d'aquí al territori de l'Alt Camp, sinó a molts altres territoris, sempre ha estat un problema el preu de l'energia, sempre ha estat una de les grans reivindicacions. És ara mateix un entrebanc pel territori a l'hora de cridar noves empreses, de buscar noves inversions?
Home, un entrebanc no, però un tant percent d'entrebanc sí, no? No serem d'això, perquè quan te trobes amb el tema de infraestructures d'Electra, no, posem per cas, han de fer, hi ha d'haver, per la petició que tu tens d'Electra, un transformador, s'ha de portar l'Electra d'aquí cap allà, i les empreses aquestes solen cobrar abans de que facin la gestió. Per tant, això és el problema que hi ha, perquè abans de que s'instal·li l'empresa, o abans de que vingui l'empresa, ja qui sigui ha de posar una quantitat de diners damunt de la taula per poder arribar a l'energia a tal lloc. Clar, això frena una mica el tema que et pregunten els polígons a les empreses. Quina potència de corrent tinc? Tindré prou corrent? Quins serveis tinc? M'assegurareu els serveis per vindre a muntar l'empresa al polígono, doncs aquí és on hem de treballar conjuntament amb tots, no? Perquè aquestes coses no ens passin, no? I puguem retallar el màxim que puguem el tema aquest.
El que és evident és que tots els municipis del primer a l'últim tenim sòl industrial. El problema és que aquest sòl industrial estigui desenvolupat. I aquí és podríem dir, el punt més feble que podem tindre tots els municipis que no tenim el volum de Valls. Poder desenvolupar aquests polígons industrials necessitem de la bona voluntat, principalment de les subministradores d'energia, que són les que ens donen més dificultats a l'hora de poder acabar de desenvolupar els polígons industrials. Tots, del primer a l'últim dels que formem part aquí, tenim sòl industrial, tots tenim molt de sòl industrial, però què ens passa? No els tenim desenvolupats. I això és un greu problema. I crec que amb el pacte el que hem d'intentar, el fet d'anar, com dèiem abans, anar junts, poder anar a una, a poder exigir, en aquest cas, des del Departament d'Empresa i Ocupació o a Indústria, perquè exigeixin a les subministradores que siguin més àgils a l'hora de donar-nos facilitats dintre els municipis a l'hora de poder desenvolupar aquests polígons. Però per l'altra banda, crec que el pacte també ha de mirar, tal com deia abans el Joan Carles, no tan sols la part pública, sinó també la part privada. Intentar ajudar el que és la compra agregada, que en molts municipis ja la tenim, la compra agregada d'energia, que ajuda a rebaixar el cost de l'energia amb a l'administració pública, donar aquesta facilitat també a les empreses privades. El fet de que hi pugui haver una compra agregada dintre de 10 empreses o dintre de petites empreses, perquè les multinacionals, evidentment que ja ho tenen solucionat, però les petites empreses de mitjana o autònoms és on realment tenen grans problemes a l'hora d'arribar a final de mes, perquè la factura de la llum doncs pot pujar molt o pot anar, o si el fet d'haver-hi una compra agregada entre totes aquestes empreses podria ajudar a que es rebaixés moltíssim el cost de l'energia amb elles. I això jo crec que des del Pacte Camp de Valls hem de treballar contínuament, per un dels objectius és facilitar que aquestes empreses no se'n vagin a orris i donar-los una millor compra d'energia.
Comenteu tota l'estona sobre el sòl industrial del que disposen els municipis. Aquests municipis del Pacte de Valls tenen capacitat de creixement, d'ampliació, o ens mengem camps de conreu, camps que no poden tenir sòl industrial, que no és tot?
No. El principalment a tots els municipis, des del primer a l'últim, tenim els POMs pertinents a cada municipi, on marca molt clar quin és el sòl industrial aprovat no tan sols pel municipi, sinó també aprovat pel Departament d'Urbanisme de Tarragona i de la Generalitat, en aquest cas, on indica quin ha de ser l'evolució dels polígons industrials. En cap moment estem plantejant, dintre d'aquestes hectàrees que s'ha arribat a dir, noves ampliacions, sinó que són sòl ja consolidat industrial, però que a dia d'avui doncs no té la seva urbanització, no té la seva canalització d'electre, no té el seu enllumenat, no té l'asfalt. Clar, el que necessitem és que hi vinguin empreses perquè es col·loquin amb aquests sòls industrials i nosaltres, els ajuntaments, puguem desenvolupar aquell sòl industrial. Però és un sòl que ja és industrial, no n'hem de crear de nou. Això és molt important, vull dir, el pla aquí...
Si se'n crea de nou, vista l'experiència que hi ha, és crear un sòl industrial en què realment saps que realment allí s'hi posaran indústria i potenciar allò. Perquè resulta que nosaltres tenim uns grans polígonos que estan morts, que només hi ha despeses per tot arreu, no? I que és un monstre dintre en un lloc que no li pertoca. En canvi, si tu vas generant un polígono que dius, també una empresa necessito 20 hectàrees, on necessito 10, que li fiques les 10 hectàrees i amplies el polígono per la necessitat que cada municipi pugui tenir. Perquè si no muntem uns polígonos grossos, que són despeses d'enllumenat i de robatoris, també actualment, no? I que llavors això és a decriment del municipi. Per tant, jo crec que hem d'anar, i això és una mica el pacte aquest, és el que ens diu i el que ens marcarà, no?, una mica tots, el desenvolupament que volem tindre, el creixement que volem tenir. Com he dit abans a Joan Carles, primer he fet un estudi de totes les parcel·les que tenim lliures a cada polígono, després he fet un altre estudi de tot el creixement que podem créixer. Hi ha municipis que tenim terrenys d'incasol o de la zona franca, no?, que estan al voltant del polígono i que potser sí que voldrien ampliar, però nosaltres l'Ajuntament diem interessa ampliar això, doncs ja ho decidirem junt amb el Camp de Valls, que és el que va ser, que ningú sigui que pugui vindre una gran indústria. Ara, aquí tirarem tant... No, això no ho volem. Volem créixer, però créixer mesuradament i créixer proporcionalment dintre el volum de cada municipi que li pertoqui. Aquesta una mica, crec que és, almenys jo ho entenc així, la finalitat de lo que té el pacte aquest de Valls, d'intentar endreçar, d'intentar posar les coses al seu lloc i d'intentar compartir, no?, i que cada cosa estigui ben posada i ben catalogada.
Tot això sona car. No.
Vera, en principi el Camp de Valls fins ara era amb aportació única i exclusivament a nivell de subvencions i de suports i ajuts que havíem obtingut d'altres administracions. És a dir, a nivell municipal, bueno, jo t'ho anava a de Valls, que sí que tenia una partida específica per aquest projecte, la resta de municipis fins el 2018, que és enguany, no havien fet cap aportació econòmica. Per tirar endavant tots aquests projectes, evidentment, aquí ja sí que necessitem l'aportació de tothom. I el conveni que properament signarem, properament vol dir els propers dies, ja defineix exactament quina aportació hi haurà de tothom, de tots els ajuntaments. Però també volem que hi hagi una aportació d'empreses. Volem fer que les empreses s'alliguin al pacte o s'alliguin aquest conveni, que és una font d'ingressos, perquè amb ells els interessarà la feina que nosaltres podem donar-los amb ells. Jo crec que el pacte té una finalitat, el que han dit, subscriu completament, és correctíssim, però a més té un altre tema que crec que és important i que al final per Valls hem arribat a conclusió, suposo pels demés igual. Si el polígono de Valls arriba a una empresa d'uns metres determinats que no tenim capacitat per posar-la, però el QB la té o el Pla la té, aquesta empresa el que fem, ara Valls que deia, fora pacte, bueno, no tenim capacitat, doncs l'empresa buscava allí on se tenia que ubicar. En aquest moment no, en aquest moment disposem de 7 milions de metres quadrats. Jo puc trucar al Cuber, el Cuber, tens capacitat per això, ostres, doncs no per aquest pla, jo sí. Doncs l'empresa va cap al pla i el pla, el que ha dit, farà un pla parcial amb els metros, amb una empresa, però ja determinarà la situació legal del terreny respecte a una empresa real i amb un projecte empresarial real que anirà a la població, a l'àmbit territorial. Com a Valls, que vagi una empresa al pla, ens sembla perfecte, perquè quin és l'objectiu de tots, abans ho ha dit el Robert, ostres, lluitem contra l'atur, anem a treballar, volem importar gent de fora, perquè som potents, en aquest moment estem important gent de fora. El 60% que treballa a Valls i pel nostre envoltant són gent de fora del nostre territori. No entenem que hi hagi gent del nostre territori que se'n vagi a treballar fora, quan aquí tenim suficient capacitat i més que en tindrem. Per tant, totes aquestes polítiques, tot aquest treball conjunt, crec que és un treball que aquí es pot canalitzar, com deia el Mateu. Podem canalitzar, podem posar seny a tot aquest tema, podem unificar criteris i el que farem és no perdre cap oportunitat de negoci o d'activitat que pugui vindre al nostre territori. Si això se centralitza, és fàcil. Si cada un anem per nostra banda, evidentment no arribem als mateixos objectius.
Els polígons industrials acostumen a ser sinònims de camions. Això significa que l'A27 comença a ser un imprescindible?
Jo, a mi, si em permeteu, a part del tema del polígon industrial, evidentment que és sinònim de camions, tal com estaves comunicant, però ara ja el tema de l'A27 ja no estem parlant només amb tema de polígons industrials. L'A27 és un tema imprescindible i necessari. I no tan sols és imprescindible l'A27, sinó que l'A27 és molt important, igual com el desdoblament de la C-37. Són dues carreteres que a dia d'avui estan generant un greu impacte en el nostre territori el fet de que no estiguin fetes, perquè ho hem de dir, i qualsevol entrevista, sigui del tema que sigui, i entra aquesta objecció, que és que en l'últim any portem, crec que són 7 accidents a la C-37, amb una quantitat de morts impressionant i sempre involucrats amb camions. Aquests camions haurien d'haver passat per l'A-27 i això hagués desaparegut. A dia d'avui és també moment de diu i d'exigiu, tot i que la situació doncs, política que estem patint ara al nostre país és molt difícil, però exigir en aquest cas al Ministeri que acabi d'una vegada per totes l'A27, però també exigir a la Generalitat que desdobli la C37, perquè tant d'un costat com de l'altre allò ha acabat sent un eix d'unió entre la C14 i la A27, i això s'ha de solucionar, perquè aquests morts existeixen, aquests morts hi són a dia d'avui, i això hem d'agafar i entre tots minimitzar-ho al màxim. I aquí hi hem de ficar-hi remei, hi hem de ficar-hi remei perquè és molt important. És un benefici per als polígons, és un benefici per al port, és un benefici per a la indústria de Tarragona, però és un benefici també per a la població que està vivint a l'Alt Camp, que diàriament agafen aquests eixos de comunicació que hi ha de ser. És molt, però que molt important que els polítics en qüestió, quan hi hagi govern, se fiquin a treballar urgentment amb aquest tema.
Quin és el primer pas que cal donar per assolir tots aquests objectius que heu estat comentant?
Signar el pacte. Signar el pacte.
Un cop signat. Crec que és posar-se d'acord i ja estem. El que passa és, jo crec que és una mica fer entendre, i per exemple, possible, ho és molt particular, no? Fer entendre, com has dit tu, al govern, o fer entendre als altres eixos de fora, veure la realitat de cada territori que es troba. Perquè hi ha gent que està posada en un àmbit industrial que està fora d'aquí i es pensa que aquí no passa res. I passa el mateix aquí que passa en un altre lloc, perquè el volum, com has dit molt bé tu, de trànsit i de camions, és igual o similar. Llavors, jo crec que això és fer entendre, no? La manca que tenim nosaltres, fer-la entendre amb una altra gent que no viu el problema com el vivim nosaltres. Ells viuen el seu problema i nosaltres no el vivim. Per això és bo que dintre el món polític, no? Els representants de cada zona, del representant de l'Alt Camp o del Camp del Tarragonès, que vegin i que lluitin per les mancances que tenim nosaltres aquí. Aquí, i és una idea molt, molt particular que he dit moltes vegades, mentre no se soluciona el tema del túnel i de l'autovia, doncs fem una cosa, donem pas als camions, no?, per l'autopista direcció Montblanc, per l'entrada del Pla de Santa Maria, que l'autopista sigui gratuïta i ja està. I aquí ningú hi entra. Ningú vol sentir parlar d'això. Què passa? Llavors, interessa més el factor econòmic que no pas el factor de servei. I a mi això és personalment és el que em rebenta. Quan arribes en aquest espai, no, les coses ja es tanquen. Per què no interessa això? Perquè la gent que decideix no és gent que estigui lligada o vinculada al territori. I ho dic així de clar, perdoneu.
És feina de Valls liderar totes aquestes reivindicacions?
No, jo crec que és feina, i perdona, Soler, perquè ara sembla que t'hagin tirat la cavalleria al damunt. No, jo crec que no, és feina de tots els ajuntaments, en aquest cas que estem vinculats al pacte, és feina de tots, i junt amb Valls, perquè és el principal, no? Però no s'ha sentit Valls sol. És tots que estem mancats i estem necessitats d'aquestes infraestructures.
Bé, completament d'acord. No és un problema, no és Valls, no té que liderar res. Valls té que ser un partener més dintre del paquet de lo que és el pacte. Però fixa't que estem parlant de si el pacte sí o si el pacte no, o si la importància té el pacte. Fixeu-vos que estem parlant, tenim que fer pressió. Què fem? Pressió al Cuber Sol? Al Pla Sol? Vall Sol? O fem pressió a 12 municipis, no sé quantes empreses i no sé quants metres quadrats? Espero, i és així, que ens faran més cas si anem tots junts. Mira, jo crec que la nostra zona, i crec que és una, en part culpa nostra, som els grans desconeguts del territori. La potència que té el Pla, que té el Cuber, que té Vila-rodona, que té Vallmoll o que pot tindre Valls, si contem d'aquest territori, tu parlaves de camions, més parlem de camions, el volumen de camions que generem al nostre territori diàriament, difícilment et trobaràs un altre territori que generi, ja et poso la meitat del que generem nosaltres aquí. Tenim empreses com SCA, tenim empreses com IKEA, tenim empreses com, bueno, quantitat d'empreses que estan bellugant una quantitat de moviments de la seva mercaderia, del seu producte, que ni nosaltres som conscients de la quantitat que es belluga. I el problema és que ara comencem a ser conscients nosaltres i tenim que, es deia abans, ho deien ells abans, tenim que ser conscients de que això ho tenim que exportar a qui li correspongui la responsabilitat, perquè el que deia el Robert, espero, i ara dic una cosa que la millor no és així, però si això que està passant aquesta via passés en un altre lloc, potser aquest tema estaria solucionat.
Esperem que no sigui aquest, que no siguis aquest l'argument, perquè si
esperem que no sigui, però el que sí que tinguem molt clar és que si anem tots junts serà molt més fàcil, o podem donar molta més pressió perquè això es faci, que no pas que anem individual. Això és la importància del pacte.
Doncs Mateu Montserrat, alcalde del Pla, Robert Figueres, alcalde d'Alcover, Joan Carles Soler, representant de l'Ajuntament de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquest pacte, que segur que veurem créixer els municipis de forma exponencial en els propers anys.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Hem començat parlant d'indústria i ara és el torn de parlar de comerç, l'altre focus de l'economia vallenca. Per parlar de comerç, tenim a Carme Cendra, presidenta de Comerç de Valls, i Elisabet Sanauja, secretària de l'entitat, que ens venen a explicar l'última de les campanyes de promoció que realitzaran aquí a la ciutat. Parlem de la Setmana del Comerç, una iniciativa que es realitza a nivell de tota Catalunya entre el 19 i el 25 de març. Benvingudes.
Gràcies.
Gràcies.
Parlem una mica d'aquesta iniciativa que es realitza tot arreu, però també es realitza a nivell local. De què estem parlant exactament?
A veure, nosaltres és el primer any que participem a la Setmana del Comerç. L'any passat no ens va donar temps, va ser massa just, per això aquest any és el primer any que participem. És el segon any que es fa i es veu que el primer any va anar molt bé. Llavors, pues, des de la Generalitat i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, pues, ho han tornat a incentivar, no? Llavors nosaltres ens hem adherit a aquesta campanya juntament amb la resta d'associacions que hi ha a tot Catalunya. Hi ha més de 100 associacions comercials que participaran i s'han fet més de 200 activitats que estan programades arreu del territori.
És el que comentàvem, 200 activitats arreu del territori, però potser ens podeu detallar algunes de les que es facin aquí a Valls?
A veure, una de les coses que farem serà, doncs, bueno, totes les compres que es realitzin als establiments adherits a aquesta campanya, no? Entraran al sorteig de 30 invitacions per assistir a la ruta dels comerços centenaris que s'organitzarà el dia 7 d'abril. És una ruta bastant interessant on, bueno, ja es descobreixen molts dels secrets de tots els comerços que tenim centenaris a la ciutat i que molta gent no sap, no? I és una ruta que està molt bé. Després,
també regalarem la bossa reutilitzable del Mercat de Valls en totes aquelles compres superiors a 20 euros als establiments adherits a la promoció i fins a exaurir existències.
Que aquesta bossa, si no m'equivoco, va ser bastant un èxit el cap de setmana, fa un parell de caps de setmana,
sí,
amb el tema dels mercats.
Sí, que és quan es va fer la presentació. Uh-huh. És quan es va fer tota la presentació, que vam fer el show cooking i tota la plaça de l'oli, doncs serà la mateixa bossa. Llavors, uh-huh, hem volgut participar amb aquesta iniciativa de que s'ha d'anar al mercat.
Molt bé. Comentàveu que també hi ha xerrades, també hi ha experts que donen el seu punt de vista.
El dijous 22 a les 8:30 a la sala d'actes de Casa Caritat, pues, tindrem un taller xerrada que, bueno, que ens diu ens repensem, a càrrec d'Enric Bastardes, que és un comunicador i il·lusionador i provocador, que així es defineix ell, i és un formador en personal branding i comunicació, té un màster en PNL i neuromarketing, vale? I bueno, està immers en xarxes socials, és blogger, divulgador, bueno, col·laborador amb el diari Ara, i bueno, és una xerrada que està oberta a tothom i que esperem que tingui una gran assistència.
Aquesta xerrada, aquest títol, que és com atractiu, no? Repensem. Repensem el comerç local davant de, doncs, dels nous entrebancs que han anat sorgint, l'inevitable canvi social. Què és el que toca repensar en el comerç local?
Jo suposo que el que toca repensar, ja parlo com jo, com a propietària de comerç, Bueno, tot està inventat, no? És copiar, no? De copiar altres models que han funcionat. Tenim un avantatge que altres llocs, per exemple, els centres comercials no tenen, que és el tu a tu, el saber escoltar, el saber atendre la gent, saber les necessitats que tinguin. Jo crec que és això, no? Ens repensem, doncs, de fer uns aparadors bonics, de que la gent li agradi passejar o venir a veure el teu aparador, o de dir, bueno, aquí sé que m'atendran bé, tenen un bon producte.
Que això, en aquesta descripció tan creativa, no?, que fa el conferenciant, hi ha el seu títol, que és branding, expert en branding, que és el de posar-se una marca pròpia com a comerç o com a entitat. Sí. En aquest sentit, Valls treballa per destacar que cada comerç destaqui a nivell individual o per fer una mica de xarxa i de treball comú, de fer aquest branding més a nivell genèric?
Home, des de comerç, doncs, intentem fer front comú, no? Que cadascú té la seva personalitat com a negoci, vale? Que tenim grans negocis aquí a Valls i que a vegades potser, no és que no es valorin, no? Però a vegades el de fora és el millor i no. Vull dir, aquí a Valls tenim grans negocis d'un munt d'anys, tenim bons productes, tenim bons serveis i a vegades s'hauria doncs, de valorar una mica més això, no? I des de comerç doncs, és el que volem, no? Intentar-ho agrupar tot, escoltar les necessitats que tinguin els comerciants i bueno, estar aquí per ajudar-los, no?
És curiós perquè just abans de parlar amb vosaltres parlàvem amb el Pacte del Camp, que és el mateix, però a nivell industrial, no? Fem xarxa de polígons. Vosaltres, que porteu més temps treballant, com està funcionant aquest treball en xarxa de comerços?
Home, la gent, jo crec que se sent còmoda, no? Sap que té una associació que els recolza amb les necessitats que tinguin i jo crec que, a veure, que sempre és millor anar tots a una, no?, i intentar anar en associació, perquè si, jo què sé, has de fer una instància o has de fer qualsevol cosa, demanar per un advocat, o saps que des de comerç nosaltres et recolzem en totes aquestes coses, no? I jo crec que és millor anar tots a una que anar potser individualitzat, no? Sempre fas més força.
Perdoneu-me, us deixo d'interrompre. Si no m'equivoco, hi ha alguna altra activitat més programada?
Sí, hi ha l'activitat del dissabte del 24 de març, que és com a fi de festa, que serà una cercavila càrrec de la colla gegantera Pessigoll, la colla Pessigoll amb els gegants Manotes i amb música festiva. Serà el dissabte de 11 a 1 pels carrers comercials de Valls.
Fer una mica d'ambientació, no? Ja que estem comprant, doncs que ens ho estiguem passant bé al mateix temps.
Sí.
Comentàvem que aquesta Setmana del Comerç és a nivell català, té uns objectius generals, però Valls també ha d'assolir uns objectius propis. Quins són els objectius que aquesta Setmana del Comerç pot ajudar a assolir?
Bueno, el que nosaltres, a veure, volem és que la gent, pues, bueno, premiar la gent, no? Que fer com, o sigui, tu et quedes, pues, bueno, tens uns premis, que és la ruta dels comerços centenaris, el de la bossa reutilitzable, vull dir que incentivar que la gent pues, es quedi aquí, que passegi pel poble. Tenim un o sigui, tenim tot un eix comercial que et ve de gust passejar, no?
Aquest eix comercial, entenem que en el 2008, amb l'arribada de la crisi, hauria patir un cop important en la seva vitalitat. Com ha evolucionat en aquests últims anys? Estan els famosos brotes verdes, són reals? Els comerços s'estan sortint una miqueta endavant?
Jo penso que sí, vull dir, a veure, jo fa poc que tinc comerç i, a veure, a tot arreu, a tot el territori, tant nacional com estatal, vull dir, hi ha alts i baixos en el que és el sistema de compra, però jo crec que s'està començant o sigui, aquesta crisi ha desaparegut una mica.
Ho notem, per exemple, en augment de clientela, en fidelització. Quins són els indicadors que ens fan mirar el futur amb esperança?
Jo suposo que les dues coses. Fidelitzes el client i si el client està content, torna. Vull dir, jo crec que les dues coses. I que la gent comença a valorar això, no? O sigui, el tracte més personalitzat.
Així, la gent, ho heu notat, que busca ja no tant anar al centre comercial, comprar-ho tot d'un cop i arribar a casa seva, busca aquesta proximitat amb el venedor?
A vegades sí, jo crec que sí, eh? Jo crec que busca això i també busca el no vestir o no calçar o no tothom igual, no? Una mica la diferència. Estem cansats d'anar vestits tots iguals. Jo crec que una mica seria això, no?
Hem estat parlant d'aquestes campanyes que heu engegat. D'una banda hi ha la dels mercats, que ja es va presentar en el seu moment, la setmana passada, que es va presentar la del comerç. Quines altres propostes de futur estan començant a dibuixar-se ja?
Nosaltres cada final d'any fem un calendari anual, vale? I cada mes fem campanyes. Per exemple, ara la pròxima campanya que estem preparant juntament amb tot el que és els artistes vallencs és l'Abril Més Cultural. L'any passat va ser una campanya que la van fer per primer cop, va funcionar i aquest any pues, l'hem volgut tornar a fer amb altres, afegint-hi altres incentius, no? Però cada mes tenim campanyes. Després d'aquesta vindrà Corpus, després ja vindran fires de rebaixes, el Foro Stock Market, vull dir, cada mes tenim cosetes, cada mes.
És curiós que comenteu lo de les rebaixes, perquè fa poc parlàvem amb un expert que comentava que sembla que ara els comerços estiguem sempre de rebaixes. Si no són les primeres, són les terceres, són les cinquenes, són d'hivern, de primavera. Creieu que realment hi ha aquesta sensació de rebaixa constant?
Jo crec que no. Jo crec que no.
En el comerç local, com a mínim, això no passa?
No. No. Vull dir, el comerç local, jo no et dic que no te puguis avançar una mica les rebaixes el que és a final de juny, passat Sant Joan, que la gent ja espera les rebaixes de juliol, però, bueno, pots fer alguna promoció, clar que es pot fer, però jo crec que no. Jo crec que no.
Ens voleu comentar una mica quin és l'acte que més espereu d'aquesta setmana del comerç? Quin és el que més il·lusió es fa a vosaltres?
Home, jo crec que tots estan molt bé, vull dir, lo que són les 30 invitacions per la gent, doncs clar, quan un client et ve a comprar i tu li expliques, va, participa, hi ha molta gent que li fa il·lusió, no? Que pugui entrar en un sorteig, la típica frase, a mi no em toca, però sempre toca algú, vull dir que, no? Que jo crec que, no ho sé, no? Lo de les bosses també, vull dir, jo crec que és tot, la xerrada, el fi de festa, vull dir, clar, intentem fer coses que també il·lusionin a la gent.
Comentàveu aquesta ruta que em sembla interessantíssima dels comerços centenaris. Aquests comerços centenaris, que són com la joia de la corona, no?, en qualsevol teixit comercial de qualsevol ciutat, quina riquesa tenen aquí a Valls? De quin nombre de comerços estaríem parlant? Quines tipologies? No sé si ho teniu una mica al cap ara.
Bueno, això organitza turisme i l'Olga pues, fa la ruta molt dinamitzada. Tenim diferents comerços, per exemple, te'n diré uns quants, eh? Igual me'n deixo algun que no s'enfadi ningú, eh? Però per exemple hi ha la joieria Carreras, que té molta... Clar, la botiga no és antiga, no? Però té fotos, té rellotges, té un munt d'articles i té tota una història, llavors t'expliquen tota la història. Llavors també hi ha la farmàcia Viscasillas, que és una riquesa, vull dir, com a botiga, no? Com a farmàcia en aquest cas, que és molt interessant, no? Tot el que t'arriben a explicar i tot el que arribes a veure, no? El treball de la fusta, vull dir, tot. Llavors també hi ha la Cal Blanco, que també és centenari de tota la vida, que també t'explica tot un seguit de història. Algun comerç que ja no hi és, també t'expliquen alguna anècdota, i, bueno, n'hi ha molts, és que n'hi ha molts, molts.
Doncs Carme Cendra, presidenta de Comerços de Valls, i Elisabet Sanahuja, secretària d'aquesta entitat, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i que sigui tot un èxit aquesta setmana del comerç.
Gràcies a tu.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Marina Pérez i Jesús Sarmiento repassen el més important de la setmana, el dia a dia de l'actualitat vallenca.
Aquesta setmana hem analitzat els pressupostos en la seva vessant patrimonial i urbanística. I és que les muralles vallenques continuaran el seu procés de recuperació enguany. La muralla de Sant Antoni és el tercer projecte pel que fa a inversions amb 395.000 euros. I la muralla de Sant Francesc no compta amb partida pressupostària pròpia, ja que es finança íntegrament amb romanents de 2017.
El projecte d'aquesta última, segons la regidora de Patrimoni, Judit Fàbregas, el projecte avança satisfactòriament. Actualment s'està realitzant un estudi històric i arqueològic del tram de muralla.
Ja s'està fent, s'està treballant i així està encarregat, un estudi històrico-arqueològic per determinar els trams de muralla que ens trobem, que hi ha indicis de trams de muralla molt i molt alts, per tant, doncs, també tota aquesta recuperació amb aquest enderroc. No? Però abans necessitem saber què ens trobarem per poder fer el projecte d'enderroc i després l'execució. És un treball intern, però que ho hem d'anar fent per poder veure materialitzat un altre dia.
L'illa d'edificis davant del Pius ja està expropiada a falta de 3 immobles.
Valls s'adhereix a la segona edició de la Setmana del Comerç. Serà a partir de la setmana vinent del 19 al 25 de març a través de l'entitat de comerç de Valls. Es tracta d'una iniciativa catalana que promou el comerç local a través de diverses activitats. El municipi vallenc comptarà amb 4 activitats. Els 47 comerços adherits a la campanya sortejaran 30 invitacions per assistir a la Ruta dels Comerços Centenaris el dia 7 d'abril.
També regalarà una bossa del Mercat de Valls amb les compres superiors a 20 euros. El dijous 22 de març es realitzarà una xerrada titulada Ens repensem, a càrrec de l'expert en branding Enric Bastardes. Finalment, el dissabte 24 de març, la colla gegantera La Passigolla farà una cercavila pels carrers de Valls amb els gegants Manotes i música festiva.
La Biblioteca Popular de Valls celebra el centenari de la seva inauguració el 23 de juny de 1918. Les festes comencen a partir del dijous 22 de març amb una programació que vol celebrar els 100 anys de l'edifici i també de l'impacte social del servei, tal com explica Marc Ayala, regidor de Cultura.
No només la commemoració, i amb la Marina ho parlem molts cops, del que és els 100 anys del propi edifici, sinó també del servei continuat de biblioteca, que també és una cosa que val la pena posar en valor, és a dir, no és només l'edifici, sinó com a ciutat continuem tenint aquest llegat de biblioteca popular que ha existit els últims 100 anys i, per tant, és, podríem dir, una doble commemoració de l'edifici, però també del fet de comptar com a ciutat amb una biblioteca.
Dijous s'inaugura l'exposició La Biblioteca Popular, 100 anys de lectura pública a Valls, un recull de fotografies i documents dels 100 anys d'història. La festa inclou la nit dels museus, una sortida a la Biblioteca Popular de Sallent, un llibre escrit a quatre mans que recull la història de la biblioteca, contacontes i dues visites comentades a la Biblioteca Carles Cardó.
El Banc de Recursos Tècnics de Salut de Valls ha ofert més d'una vintena de recursos durant el primer trimestre de funcionament del servei. Així s'han cedit seients giratoris, llits articulats, caminadors, cadires de dutxa o cadires de rodes, entre d'altres. Les persones que hi han accedit paguen una finança d'entre 5 i 50 euros per utilitzar l'aparell, que retornen quan l'usuari retorna l'element prestat.
El material ortopèdic prové de la subvenció de 10.700 euros de l'Ajuntament i del material que els ciutadans tinguin a casa i ja no facin servir. Per accedir als recursos s'ha de comptar amb un informe mèdic que justifiqui la necessitat d'utilitzar un d'aquests aparells.
I cal parlar d'esports perquè la segona quinzena de març és una de les més esportives de l'any. 3 esdeveniments diferents ompliran Valls d'esportistes de 3 mons diferents: el tenis taula, el ciclisme i l'atletisme. Començant per les curses, el municipi estrena la primera edició de la Cursa del Calçot. El diumenge 25 de març se celebrarà la primera edició d'aquesta particular cursa, hereva de la mitja marató que durant anys va celebrar el municipi. Ara s'ha reduït el recorregut i es proposen dues curses de 5 i 10 quilòmetres. Ens ho explica Eduard González, regidor d'Esports.
Just abans de la cursa, el dimarts 20 de març, la Volta Ciclista de Catalunya finalitza una de les seves etapes a Valls. Serà aproximadament a les 5 de la tarda, un moment especial de la cursa. A més, el tennis taula celebra el Torneig Internacional de Catalunya i el Campionat de Catalunya del 24 al 29 de març.
Divendres es va realitzar la 26a Jornada Catalana de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic, una jornada que es va realitzar durant tot el matí. La jornada organitzada per la secció Ecografia i Medicina Fetal, la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i el Pius Hospital de Valls va comptar amb professionals d'arreu del territori.
I deixem de costat els temes econòmics ara perquè toca parlar de cultura i concretament de folklore de castells. I és que la Colla Vella, just aquesta setmana, ha tornat d'un dels viatges més especials que realitzarà enguany, el viatge a Agrigento. Per parlar d'aquest viatge a Sicília, tenim el president de la Colla Vella Xiquets de Valls, Albert Pedret, benvingut.
Hola, bona tarda.
Fem cinc cèntims d'aquests dies tan especials que heu viscut des de la colla, uns centenars de membres de la Colla Vella. Heu viatjat fins a Sicília a exportar la tradició castellera. Com ha anat aquest viatge?
Sí, just acabem d'arribar. En total han estat 250 castellers, més els acompanyants, 280 membres de la Colla Vella, que hem gaudit des del 6 de març fins al 12 de març a Agrigento, Sicília, del festival folclòric de Mandorlo in Fiore, d'un festival patrimoni de la UNESCO on hem estat actuant a la Vall dels Temples el dia final, que és un escenari immillorable.
Un viatge d'aquest tipus no només és important a nivell casteller, de tot allò que s'hi pot fer, entenc que la importància real recau en tot el fet social que comporta el viatge.
Sí, a part dels castells que s'han fet, que estan moltíssims castells que s'han fet allí, la tècnica ha aprofitat doncs, per fer un estatge de pretemporada, no? La vida social de la colla, dels castellers, dels acompanyants, de tothom, doncs es intensifica, els llaços s'estrenyen molt i realment fa molta pinya i molt de caliu dintre de la colla, no? Això és molt important doncs, perquè els reptes d'aquesta temporada són molt grans i poder partir des de l'inici d'aquesta temporada amb aquests llaços és primordial per nosaltres.
I efectivament, des de la Colla Vella heu fet el primer pilar de 6 de la temporada, un 4 de 8 que és el segon de la temporada. Quines han estat les construccions més rellevants d'aquest viatge?
Bé, dins el viatge, en diversos llocs que vam actuar, tant de Agrigento com a Palerm, s'han fet tots els castells de la gamma de 7, s'han estrenat el 3 de 8, el 4 de 8 i el pilar de 6, com bé dèieu, i són unes construccions que ens serviran doncs, per tindre una solera i un punt de partida d'aquesta temporada, que serà molt llarga i molt exigent.
I tu mateix ho comentaves, ens preparem ja per una nova temporada castellera que està a punt de començar. Com es presenta aquesta temporada per la Colla Vella?
Bé, nosaltres, com totes les temporades, la Colla Vella és la colla origen del món casteller, és la colla que sempre ho ha donat tot, que sempre està allí, que sempre lluita fins al final, i nosaltres doncs, ensejar a tope, preparar-nos a tope, perquè la temporada serà molt exigent i la Colla Vella no té altra opció que optar a ser dalt de tot com sempre hem estat.
Aquest viatge a Agrigento, com bé comentaves, ha sigut una mica un estatge per escalfar motors, per veure en quin moment es troba la colla. Heu pogut detectar algunes cosetes que calgui modificar, alguns petits detalls a solucionar abans de començar la temporada de ple?
Bé, a nivell tècnic de castells, això, la tècnica, pinyes i folres, tota aquesta gent que porta la part tècnica dels castells són els que deuen haver pres nota i han fet el seu treball. Nosaltres, almenys des de la presidència, ens estem abocats més a la vida social, a interna de l'entitat, a la gestió de l'entitat. La tècnica segur que ha pres molt bona nota i està treballant intensament doncs, per aquesta temporada acabar de polir les coses doncs, que ells hagin pogut veure o hagin detectat, sí.
I és que aquesta temporada és important no només per les diades habituals, sinó també perquè és any de concurs de castells, que la Colla Vella sempre dona alguna sorpresa, intenta alguna cosa nova. Tenim algú ja preparat per aquest concurs?
La temporada just acaba de començar. La tècnica, repeteixo, té tota la temporada planificada, el treball planificat per arribar doncs, al concurs, com sempre m'han fet, no? Allí dalt, amb totes les opcions, la Colla Vella no... sempre ha estat allí per guanyar el concurs, per donar-ho tot, i és el que tenen planificat. Sorpreses, és la pròpia temporada, no? Però avui en dia les sorpreses es treballen a l'assaig, a la plaça no se'n porten de sorpreses. Els castells, si no estan molt ben preparats a l'assaig, a plaça ja no arriben. Actualment és així i ha de ser així.
I tornem a viatjar un moment cap a Sicília, perquè com molt bé deies que la teva feina potser és més social, si una cosa important ha passat a Sicília és l'agermanament amb els costalers de Sant Calogero. Explica'ns una mica aquest agermanament, què significa?
Bé, sí, és una gent doncs, que viuen intensament la seva cultura, està estrictament lligada doncs, amb la religió, amb la seva parròquia, no? Ens van demanar doncs, poder fer un acte conjunt, va ser dels actes més xulos que vam fer, perquè actues per Agrigento, a Palermo, allí on sigui, la gent t'admira, la gent et fa moltes fotografies, la gent t'aplaudeix, te crida, però quan pots compartir la vida social i els sentiments i abraçar-te i parlar, això és molt xulo. I amb ells ho van poder fer, el cap de la seva agrupació va fer un pilar amb nosaltres, ells estan entusiasmats amb nosaltres, ens han dit que per Sant Úrsula seran a la plaça del Blat, això ens honora, doncs que puguin venir a Valls i visitar-nos i acabar d'entendre i viure la nostra cultura. I aquestes relacions humanes i aquest compartir d'aquesta cultura és el més bonic d'un viatger d'aquest tipus.
I, com molt bé deies, els hauríeu deixar bocabadats. De fet, la Colla Vella va descarregar els primers castells de 8 d'aquesta temporada, com un 3 de 8, per exemple. Creieu que aquesta emoció que els hi deuríeu transmetre a la gent d'Agrigento i de la resta de poblacions sicilianes es podria acabar traduint en una nova colla castellera a Sicília, així com en tenim una Xina, doncs una altra a Sicília?
Bé, no ho sé, ho dubto, no? És un festival on es donen lloc allí un munt d'expressions culturals d'arreu del món, totes elles a patrimoni de l'UNESCO. Dubto molt, tot i així, el fet no casteller, però sí les torres humanes, a Itàlia hi són presents en diferents tipus de cultura, no? Ara mateix em ve al cap el tema de Yersina, no? Dubto molt que es pugui traduir en una colla de castellills, no? Però el que sí que es pot traduir és en un intercanvi cultural. Com bé us explicava abans, ens han convidat a tornar-hi, a tornar a ser allí properament. Nosaltres, doncs, les seves ganes de vindre a Sant Úrsula a Valls els hi hem obert les portes, els hi hem dit que el que faci falta que contactin amb nosaltres i això és el més important, aquest intercanvi de cultures. Que el dia de demà neix alguna altra colla fora dels països catalans, benvinguda sigui, no? Però no crec que sigui el cas fruit d'aquest viatge.
Doncs Albert Pedret, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres avui. Ha estat un èxit aquest viatge a Sicília, com segur que li esperen molts més èxits a la Colla Vella i esperem saber més d'aquest intercanvi cultural i social que s'ha produït, quins fruits ha donat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
No volem marxar sense fer unes quantes recomanacions culturals per aquest cap de setmana. Roger Mas crea un món oníric en el seu nou disc, El Parnàs, una proposta musical del cantant que musica 15 cançons diferents, poesies de Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Salvador Espriu, Eulàlia Enziso Vila, Toni Gol i Roca i Amadeu Vidal i Bonafont, entre d'altres. Una música que neix de l'ànima de l'artista i del batec de tants altres. L'àlbum es presenta aquest dissabte al Teatre Principal de Valls. També dissabte, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Valls, Robert Gerard, realitzen una nova edició del projecte de la Cantata, una iniciativa que uneix els talents musicals de diverses escoles d'arreu del territori. Uns 230 alumnes construeixen el musical. De Valls seran un centenar d'entre 4 i 7 anys al cor i una orquestra amb una cinquantena d'alumnes entre 11 i 13 anys. És a 1:15 al Centre Cultural. I finalment, el periodista Justo Molinero arriba a Valls amb el nou espectacle El Hombre, la gran chapuza de Dios, al Centre Cultural aquest diumenge a les 6 de la tarda. Molinero reuneix a Los Descastaos, una companyia formada per locutors i radioaficionat que s'inspiren en l'humor costumbrista per parlar de la creació de l'home i els inicis bíblics de la humanitat. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sabeu, el podeu escoltar íntegre o per seccions a valls.radiociutat.cat. Fins la setmana vinent.